Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 29 de gener de 2023. Aquest dilluns arrenca una setmana decisiva en diferents fronts negociadors. Un, estrictament polític, sobre l'acord definitiu que ha de dur a l'aprovació dels pressupostos catalans, i l'altre, social, davant la convocatòria de vagues parcials en la sanitat per la pressió assistencial i les condicions laborals. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat apunyalat a Terrassa en una baralla en un bar. Josep Maria Espà, bon dia.
Bon dia, Efren. Els fets han tingut lloc als vols de la mitjanit en un local a la carretera de Montcada, al polígon industrial Les Glòries. La policia municipal de Terrassa ha detingut tres persones presumptament relacionades amb els fets.
Els regants del municipi d'Ascó, a la Ribera de l'Ebre, fa més de dos mesos que no poden regar els seus camps perquè la companyia elèctrica els ha tallat la llum per impagament.
El deute suma 20.000 euros i es deu a que una part dels comuners no ha acceptat pagar l'increment del preu de l'aigua per fer front al sobrecost energètic.
En clau cultural, segueix la pluja de reconeixements per al cinema català.
Carla Simón ha estat reconeguda amb el Premi Feroz a la millor direcció gràcies al Carràs. Laia Costa aconsegueix el premi a la millor actriu per Cinco Lobitos i les produccions catalanes Asbestas i Competència Oficial s'emporten els guardons a millor pel·lícula dramàtica i millor pel·lícula de comèdia.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui hem de parlar un dia més d'ambient fred. Amb tot, a partir d'avui la temperatura començarà a recuperar-se. Hem de parlar encara, doncs, però d'una jornada amb ambient molt fred i després d'un matí amb alguns núvols, fins i tot d'algunes petites precipitacions a punts del sector central del litoral. Durant el matí els núvols han anat desapareixent, tot i que a hores d'ara encara queden alguns intervals de núvols baixos a punts del extrem sud del país. Haurem de parlar d'una tarda bàsicament assolellada amb el sol, com dèiem, com a protagonista, amb valors de temperatura màxima força curts. La temperatura màxima en general voltarà entre els 5 i els 10 graus, una mica més alta al litoral, tot i que no passarà dels 11 o 12 graus. Bufarà la tramuntana i el mestral als dos extrems del país, a la resta serà fluix i direcció variable, amb predomini dels components sud i oest. Demà començarem la setmana, com deia, amb una tendència a la recuperació de la temperatura amb alguns núvols baixos, la depressió central de matinada, algunes bandes de núvols alts que creuaran el país de nord cap a sud sense més conseqüència i amb temperatura que, com dèiem, amb lenta recuperació. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem de molta calma en aquesta xarxa viària. Hi ha molt poc volum de trànsit ara mateix a les principals carreteres i autopistes catalanes. I afortunadament no tenim constància de cap incidència que es pugui complicar la situació. Per tant, avui poca cosa, molta fluïdesa a les principals vies. També parlem de calma en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I en esports, el Joventut de Badalona s'emporta amb comoditat el duel davant del Bilbao Basket i atura el temps amb un aclaparador 70-51 al marcador.
Objectiu aconseguit, els badalonins aconsegueixen la victòria i l'averaix davant d'un rival directe al playoff pel títol d'ACB.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Josep Maria Espà i Efraín García. Comencem al Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Aquest dilluns arrenca una setmana decisiva en diferents fronts negociadors. Un estrictament polític sobre l'acord definitiu que ha de dur a l'aprovació dels pressupostos catalans. L'altre, social, davant la convocatòria de vagues parcials en la sanitat per la pressió assistencial i les condicions laborals. Comencem amb la reunió que han de mantenir aquest dilluns els metges i el Departament de Salut. Ens ho explica la nostra companya Carme Defez.
El Sindicat Metges de Catalunya es reunirà aquest dilluns amb el Departament de Salut per mirar de desbloquejar la situació que els ha dut a la vaga, si bé es mantenen les aturades parcials durant la setmana. Totes dues parts afronten aquesta trobada amb cert optimisme, amb la sensació que podria ser un punt d'inflexió per arribar a un acord. A la trobada s'incorporaran advocats dels dos equips negociadors per trobar l'encaix jurídic de les reivindicacions dels metges. Són l'increment salarial i la reducció de la càrrega assistencial. Escoltem Xavier Llaunart, secretari de Metges de Catalunya, i Alfredo García, sotsdirector de CatSalut.
Ens acompanya els nostres juristes, que sí que tenen clar que aquest tipus de coses, tal i com s'estan formulant, es podrien fer. I, per tant, ens acompanyaran i formaran part entraran en aquest equip negociador.
Ens instem a nosaltres mateixos a continuar treballant en aquesta línia de la recerca d'acords, no? I d'intentar aprovar postures i d'intentar aconseguir algun acord que ens permeti desbloquejar aquesta situació.
A més dels increments salarials, l'administració i els metges estudien fórmules per evitar la fugida del talent dels metges més joves que opten per treballar a Europa o fins i tot a altres comunitats autònomes.
Una altra negociació complexa és la dels pressupostos. Fa només uns dies, Esquerra Republicana va cedir una de les reivindicacions del PSC per donar el seu vistiplau als comptes, l'execució de la B40, també coneguda com a Quart Cinturó o Ronda del Vallès. Tot i aquesta cessió, l'acord encara es fa esperar.
Segons recordava ahir el primer secretari socialista en la seva darrera aparició, ahir a Barcelona, hi ha hagut avenços, però no suficients, i caldrà seguir parlant.
Es va donar un pas important la setmana passada, però jo tampoc vull enganyar ningú, queden coses encara pendents de resoldre, intentarem resoldre-les el més aviat possible. Nosaltres no tenim cap ganes d'allargar les coses ni de dilatar-les. Tot això requereix també un cert espai de discreció.
Justament ahir, Esquerra Republicana aprovava la seva ponència política en el Congrés Nacional del Partit i entre els punts es feia constar que ni la B40 ni l'ampliació de l'aeroport, dues de les reivindicacions dels socialistes, no són el seu model de mobilitat. La portaveu del partit, Marta Vilalta, assegurava davant dels militants que per guanyar cal cedir amb el cap alt.
I això també vol dir aprendre o fer o prendre decisions complicades. Cap venal. Cap venal, sempre.
El 28 de desembre els socialistes van fer arribar al govern 26 fulls al president de la Generalitat les seves reclamacions per aprovar els comptes, entre els quals hi ha el debat sobre l'ampliació de l'aeroport, aprovar el pla director urbanístic del Hard Rock, el pla Transformem Rodalies, així com 1.300 milions d'euros per l'àmbit de la salut, entre molts altres.
D'altra banda, els treballadors del centre logístic d'Amazon a Martorelles confirma la vaga indefinida fins a final de la negociació a partir de dimecres 1 de febrer.
La plantilla considera ridícules les propostes que els ha fet arribar l'empresa durant la negociació. Tot i que Amazon manté que es tracta d'un trasllat a les noves instal·lacions de Saragossa, el comitè d'empresa ha alertat que es tracta d'un tancament encobert en traslladar-se l'activitat a 300 quilòmetres de distància. Els treballadors han preparat una agenda de mobilitzacions que esperen que serveixin per avançar en la negociació. El centre logístic dona feina actualment a 745 persones, a les quals la multinacional americana afirma que oferirà l'opció de ser recol·locats.
La Selva prepara les eleccions municipals amb força canvis en les llistes electorals. Els actuals alcaldes de Lloret i de Santa Coloma de Farners, per exemple, ja han confirmat que no optaran a la reelecció, mentre que municipis com a Blanes, el nombre de llistes es dispara fins a 13, a Caldes de Malavella només s'hi presentaran 5 partits. És una crònica de Paula Fernández des de Televisió Selva.
A menys de 4 mesos per endinsar-nos en les eleccions municipals, els municipis de la Selva comencen a preparar les llistes electorals i a escollir els seus representants. Blanes presenta 13 possibles llistes de candidats per les pròximes eleccions. Com a cap de llista del partit Esquerra Republicana continuarà l'actual alcalde. Seguidament presentaran candidatura amb nous candidats al Partit Socialista, al Partit Popular i la CUP. També és possible que es presentin Blanes en Comú Podem, Junts per Blanes, Ciutadans, el partit Grup Blanes, Agrupació Participativa de Blanes, Vox, Valents, Ens Importa Blanes i Mario Ros, que presentarà candidatura. Pel que fa al municipi de Lloret de Mar, l'actual alcalde no es presentarà en aquestes eleccions. Per tant, es preveu que es presentin Junts per Lloret, Tots Junts, Esquerra Republicana, Sumem Lloret, el PSC, Comuns, Partit Popular i Ciutadans. D'altra banda, si ens desplacem cap a l'interior de la comarca, en Joan Martín, actual alcalde de Santa Coloma de Farners, no tornarà a presentar-se i ho farà en el seu lloc Joan Casaprim, d'Esquerra Republicana. També presentaran candidatura Junts per Catalunya, PSC, la CUP i Independents per la Selva. Finalment, Caldes de Malavella són 5 els possibles partits que es presentaran. En Salvador Balleu, actual alcalde, tornarà a presentar-se amb Junts per Caldes, seguit de la candidata Ana Belén López pel Partit Socialista, el PP, la CUP i Esquerra Republicana.
El Parlament Europeu desplega cada curs un programa als instituts de secundària per potenciar l'esperit europeista dels més joves. Ho fa a través de la iniciativa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu. A Catalunya, aquest any, 13 centres han rebut aquest distintiu, 3 a Girona, 2 a Tarragona, 1 a Lleida i 7 a la província de Barcelona. L'eurodiputat Jordi Soler i l'activista Firdaus Alouy han estat mestres de cerimònia amb els alumnes de 2 escoles barcelonines que han rebut la distinció d'ambaixadors.
Els centres que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu es comprometen a dur a terme un conjunt d'iniciatives acadèmiques que apropen el funcionament de les institucions europees als estudiants. Tot plegat per avançar en la configuració de la ciutadania europea. La Jana i la Noa són 2 de les noves ambaixadores europees.
Per mi Europa és la unió entre països i la pau i també és la manera de poder connectar amb la nostra societat d'avui en dia i conèixer tota la nostra història.
Formar part del que som i formar part de la nostra història i tenir l'oportunitat de participar en activitats com aquestes crec que és una gran idea perquè així tens un impacte i sents que formes part d'on estàs i del que ets.
L'Escola Pia de Barcelona, Nostra Senyora i el Col·legi Sant Gabriel, tots dos a la ciutat de Barcelona, formen part del programa aquest any. Precisament l'Aina i la Valentina són alumnes del Sant Gabriel.
Per mi Europa és el meu futur. Jo tinc pensat estudiar Medicina i ja hem parlat abans sobre el tema dels salaris dels metges i si arribo a ser doctora vull lluitar perquè això s'iguali o almenys tinguem els mateixos sous que els altres països.
Jo pel moment no tinc pensat moure'm d'Europa perquè crec que no sortiria molt rentable. Jo crec que estic molt còmode a Europa i que em proporciona moltes coses que no m'hauria d'aquí per treballar ni per estudiar a cap lloc.
I per l'eurodiputat Jordi Soler, la ciutadania europea passa necessàriament per les aules.
Informant i educant el més aviat possible, el més d'hora possible, a les escoles, als instituts, explicant què és la Unió Europea, d'on ve la Unió Europea, per què en el seu moment es va decidir deixar de fer la guerra entre els estats europeus.
El programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu s'adreça principalment als alumnes de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat i al grau mitjà de formació professional. Aquesta és la 8a edició del programa que aplega al conjunt d'Espanya 117 escoles ambaixadores.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat apunyalat a Terrassa en una baralla en un bar.
Els fets han tingut lloc als vols de la mitjanit en un local a la carretera de Montcada, al polígon industrial Les Glòries. Els Mossos i el SEM han estat avisats de la baralla, però quan hi han arribat s'han trobat amb un home mort per ferida d'arma blanca. La policia municipal de Terrassa ha detingut 3 persones presumptament relacionades amb els fets i ara els Mossos s'encarreguen de la investigació per tal d'esclarir els fets.
Un incendi en un magatzem de carbó al port de Tarragona mobilitza 6 dotacions de bombers.
Protecció Civil de la Generalitat ha hagut d'activar la prealerta del Pla Especial d'Emergència Exterior del sector químic per un foc que s'ha declarat aquest matí a la companyia Aeroports Ibèrica. El port ha activat el seu pla d'autoprotecció. L'incendi ha cremat una cinta transportadora de carbó, però s'ha pogut controlar ràpidament i no ha provocat ferits.
Detenen un noi de 19 anys acusat d'agredir sexualment una jove a prop d'una discoteca a Lleida.
Els fets han tingut lloc en la matinada de divendres a dissabte. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís als vols de les 6 del matí que una noia havia estat agredida sexualment a la via pública a prop d'una discoteca a l'Avinguda de les Garrigues. En personar-s'hi, la policia va detenir un jove de 19 anys. Aquest dissabte, l'acusat ha passat a disposició judicial, però ja ha quedat en llibertat després de prestar declaració.
El creador de l'MSX i pioner dels ordinadors personals, el japonès Kazuhiko Nishi, ha visitat aquest cap de setmana Barcelona en el marc de la celebració del 25è aniversari dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC. És una crònica de la nostra companya Gemma Janó.
El creador de l'MSX i pioner dels ordinadors personals, el japonès Kazuhiko Nishi, ha visitat aquest cap de setmana a Barcelona en el marc de la celebració del 25è aniversari dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicacions de la UOC. Amb aquest microordinador domèstic, el doctor Nishi va contribuir directament a la popularització de la informàtica i va despertar l'interès vocacional de molts joves. Són declaracions a la xarxa.
En el futur hi haurà dos tipus de persones. Les que utilitzin els ordinadors, que és tothom, i després hi haurà la gent que faci els ordinadors, que seran el 5 o el 10%. La meva responsabilitat és fer ordinadors que tothom sàpiga fer servir i, per altra banda, atraure la gent per fer ordinadors. Necessitem més enginyers, perquè si no hi perdrem tots.
L'MSX és un ordinador de 8 bits que es va començar a comercialitzar a finals dels 80 i que va causar un gran impacte a part del Japó, a Espanya i altres països com França, Països Baixos, Brasil, Xile o Argentina.
Els regants del municipi d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, fa més de 2 mesos que no poden regar els seus camps perquè la companyia elèctrica els ha tallat la llum per impagament. El deute suma 20.000 euros i es deu a que una part dels comuners no han acceptat a pagar l'increment del preu de l'aigua per fer front al sobrecost energètic. Leonor Bartomeu, des de Canal Terres de l'Ebre.
La Junta de la Comunitat de Regants d'Ascó ha dimitit en bloc per un deute superior als 20.000 euros en la factura de la llum i que ha provocat un tall en el subministrament elèctric. El deute l'ha provocat l'impagament d'una part dels socis que no han acceptat l'increment del preu de l'aigua aprovat per la Comunitat de Regants per fer front a este sobrecost energètic. El president dels Regants, Joan Anton Serra, assegura que els que no volen pagar són una minoria, però que s'està perjudicant a tota la comunitat que porta ja 2 mesos sense poder regar.
Els socis no tenen aigua. Per què? Resulta que nosaltres tenim un deute. El deute aquest està originat una elevació salvatge del preu de la llum. Llavors, si ara, per exemple, nosaltres tenim 20.000 i pico d'euros, hi ha gent que no volen pagar el que se'ns diu que han de pagar i s'ha de carregar als altres que reguin amb la quantitat que reporti el fer funcionar els motors i les bombes en electricitat, s'ha de tindre en compte que el que fem és originar encara més l'augment del deute, el qual no ens interessa. Llavors, les bombes estan parades fa 2 o 3 mesos.
El preu de l'aigua s'ha fixat en 0,26 euros el metre cúbic amb efectes retroactius de 8 mesos. Davant de l'impagament, la comunitat fa 2 mesos que no disposa d'aigua, ja que no poden fer funcionar les bombes de rec. La dimissió en bloc de la Junta de l'entitat es farà efectiva en l'assemblea convocada per al pròxim 9 de febrer.
La Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme ha editat una guia per ajudar les empreses de la comarca a implementar polítiques de diversitat amb l'objectiu que les empreses en millorin la percepció. Ho amplia Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
En la seva tasca de fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, la FAGEM ofereix aquesta guia per ajudar a eliminar qualsevol mena de discriminació, ja sigui per qüestions de sexe, raça, orientació sexual o qualsevol altra condició. Ho explica la presidenta de l'entitat, Roser Moré.
I que necessitem treure aquestes barreres que tenim per convicció, sigui per ser dona, que n'hi ha unes concretes, o sigui, per qualsevol altra diferència, que pot ser doncs, el tema de religió, de raça, bueno, del que sigui.
L'objectiu de tot plegat és que l'empresariat vegi la diversitat no només com un compromís ètic, sinó també com un factor de millora i d'obtenció de nous beneficis a mitjà i llarg termini.
En clau cultural segueix la pluja de reconeixements per al cinema català. Aquest cop ha estat a la gala dels Premis Feroz, organitzada per l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya.
La gala ha tingut lloc aquest dissabte a Saragossa. Carla Simón ha estat reconeguda amb el Premi a la millor direcció gràcies a Alcarràs. Laia Costa aconsegueix el Premi a la millor actriu per Cinco Lobitos i les produccions catalanes Asbestas i Competència Oficial s'emporten els guardons a millor pel·lícula dramàtica i millor pel·lícula de comèdia. Asbestas, que partia com a favorita amb 10 nominacions, finalment n'ha aconseguit 3, mentre que Cinco Lobitos també ha sumat el reconeixement al millor guió i a la millor actriu de repartiment, que ha estat per Susi Sánchez.
L'espai de Cal Marquès de Camprodon conté l'exposició dels dibuixos de l'artista desconegut Josep Bartolí, nascut a la capital catalana i mort a la ciutat americana de Nova York. En aquesta mostra es poden veure els dibuixos acabats del patiment que van viure moltes persones recloses als camps de concentració francesos, especialment molts exiliats republicans de la Guerra Civil Espanyola. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès.
El tret de sortida de l'exposició ha estat una presentació de la vida de l'artista amb la presència del seu nebot Jordi Bartolí, que ha explicat tot el transcurs de l'artista, des dels dies del camp de concentració, de com va arribar a Mèxic per exiliar-se, fins a la seva carrera com a artista als Estats Units. Així ho explica Jordi Bartolí, nebot de Josep Bartolí.
Els esbossos estan fets en els camps de concentració, bàsicament el de Bram, al costat de Castelnaudary, del banc francès, i que després s'escapa amb aquesta llibreta fins a Mèxic, i a Mèxic, el 44, quan no se sabia res dels camps nazis i de lo que estava passant a Alemanya, publica un llibre que es diu Campos de concentració 1939-1939. Tres punts suspensius. Després va ser un pintor als Estats Units, que va ser un pintor important i reconegut als Estats Units, però aquesta partida de la seva vida que es tanca amb l'exil a Mèxic i amb la publicació d'aquest llibre.
L'exposició Dibuixos de guerra i exili de Josep Bartolí es podrà visitar els caps de setmana a la sala de Cal Marquès de Camprodon fins al 30 d'abril del 2023.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona s'emporta amb comoditat al duel davant del Bilbao Bàsquet i atura el temps amb un aclaparador 70-51 al marcador. Objectiu aconseguit, els badalonins aconsegueixen la victòria i l'averaix davant d'un rival directe al play-off pel títol de l'ACB. Ho amplia Xavi Ballesteros des de Radio Ciutat de Badalona.
La penya va guanyar ahir a Mirivilla per 51-70 en una exhibició defensiva. El conjunt verd i negre va dominar des del salt inicial, arribant a guanyar de 25 punts de diferència. El millor del maig, Ante Tomic, amb 21 de valoració. Destacava el gran treball col·lectiu en defensa.
Empezar bien, sobre todo en defensa. Y claro, cuando defendes bien, pues salen cosas buenas en ataque. Defendiendo muy bien como equipo, reboteando muy bien y luego... En ataque un poco libres, ¿no? Y esto lo que tenemos que seguir, ¿no?
El més destacat del maig i la gran sorpresa va ser el jove Miguel Malik Allen, que va acabar amb 10 punts i 7 rebots, sent la gran sensació del partit. El Joventut tornarà demà als entrenaments perquè dimecres es juga liderat contra el Prometi d'Ucraïna.
El Barça posa en evidència la diferència de plantilles davant d'un Girona combatiu que ho va donar tot davant la seva afició.
El retorn dels Blaugrana a Fontejau va ser una excusa perfecta perquè l'afició gironina es bolqués de nou amb el seu equip. El públic no va fallar, però la pressió, la rotació de jugadors, la solidesa defensiva i l'encert des de la línia de 3, de Jessico Vicius, va decantar la balança. El Girona ho va donar tot, però va acabar perdent per 73-84.
I a Manresa, el Baxi rep el Real Madrid. Allà hi tenim el nostre company Guillem Parramon per informar-nos de l'última hora. I anem en directe. Bon dia, Guillem.
Hola, molt bon dia. Doncs el partit acaba d'acabar i el Manresa acaba perdent per 69-94 després d'un partit completament dominador per part del Real Madrid, que no ha trobat cap mena de rival. El Manresa defensivament ha sigut molt pobre i ha sigut inferior pel que fa a nivell físic i a nivell mental.
Moltes gràcies, Guillem. A la Lliga Femenina Endesa, resultats desiguals pels tres equips catalans.
El Cadí ha guanyat aquest dissabte a la pista del Leganés per 62-84. L'Espart Girona segueix sumant èxits davant l'Araski, tot i el calendari atapeït. Les gironines van superar les vitorianes per 57-76. En canvi, el Barça ha caigut contra el Benvibre per 77-65.
I en futbol, el Barça resol el duel català de la Lliga superant el Girona per la mínima amb un gol de Pedri el dia del seu partit número 100 amb la samarreta blaugrana.
A falta dels sancionats Lewandowski i Ferran Torres i de la lesió de Dembélé en el minut 25 de partit, el canari ha tornat a ser decisiu. El Girona va tenir una clara ocasió per robar-li l'empat al Barcelona gairebé al tram final, però Ivan Martín va rematar fora quan el gol ja semblava una realitat. Així doncs, els blaugrana aconsegueixen sortir indemnes de la sanció del davanter polonès, que dimecres tornarà a entrar a una convocatòria en partit de Lliga.
I el Nàstic visita el camp de l'Intercity amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria. Tots dos equips venen de guanyar els seus últims partits, però es troben en lluites diferents. Mentre els tarragonins volen mirar amunt, estancats a la part mitja de la taula, els d'Alacant fugen de la zona de descens. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Iñaki Alonso demana a l'equip que es posi al cap que ha de guanyar el camp del club de futbol Intercity. En la roda de premsa prèvia a l'encontre, ha assegurat que l'equip ha d'executar el pla que tenen per l'enfrontament contra l'equip alacantí. El tècnic grana, en el que serà el seu primer desplaçament, assegura que la plantilla progressa adequadament en aquesta setmana sencera que ha tingut per fer la preparació. Vol que els jugadors visquin en compromís les facetes tant ofensiva com defensiva del joc.
En estas situaciones lo que hay que tener en la cabeza es que tenemos que ganar. Queremos ganar y necesitamos ganar, pero desde algo muy importante, de estar centrado en el plan de partido. O sea, si nosotros hemos establecido un plan de partido con una serie de acciones, tanto en ataque como en defensa, que las ejecutemos.
Aaron Rey es va exercitar a banda per precaució en l'entrenament de divendres, ja que pateix una sobrecàrrega i Marc Fernández no ha estat al 100% al llarg de tota la setmana.
En hoquei, 3 victòries i una derrota per a les patinadores catalanes en una nova jornada de competició europea.
A la fase de grups de la World Skate Eurocup, el Voltregà ha superat el Diesbach per 6-3. El Caldes s'ha imposat a la Vendent per 5-4 i l'Igualada ha guanyat el Lió per 13-1. L'únic equip català que no ha aconseguit imposar-se al seu rival ha estat el Lleida, que ha caigut davant el Valdagno italià per 4-5.
I quan falten pocs minuts per arribar a 3:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El patrimoni natural està constituït per monuments naturals construïts per formacions físiques i biològiques, és a dir, que han estat creades al llarg del temps per la natura tenint un valor universal excepcional des del punt de vista estètic i científic, a més de cultural. Agafeu la motxilla perquè anem cap al Baix Ebre. Les coves de Benifallet són joies del patrimoni natural d'aquest municipi de les Terres de l'Ebre. No fa tant, l'any 1968, el Centre d'Espaleologia de Gràcia les va explorar per primer cop. I ara es poden visitar la Cova Meravelles i la Cova del Dos. Els primers mesos de l'any, les visites es fan només els caps de setmana. A partir de març, però, les opcions s'amplien i podeu anar entre dimecres i diumenge. És una visita guiada de 3/4 d'hora. A la Cova del Dos hi trobareu restes històriques del Neolític i de la Batalla de l'Ebre. I a la Meravelles... Ai, la Meravelles... Deixeu-vos seduir per estalactites, estalagmites, banderes, gurs i... la joia de la corona, excèntriques. S'atreveixen a créixer en totes les direccions que us pugueu imaginar, desobeint així la llei de la gravetat. A més, passareu per 3 sales. Una d'elles, la sala de la música, que amaga grans sorpreses. Tots els dissabtes i els diumenges de gener i febrer podeu visitar les coves de Benifallet. En trobareu tota la informació al web municipal benifallet.cat.
Sabies que...
Hauries de beure un suc de taronja cada matí. El suc de taronja conté les propietats de la fruita de forma més concentrada, augmentant així els seus beneficis. Per això és un hàbit saludable beure'l per esmorzar durant el dia. Fer-ho ens permet omplir-nos d'energia i vitamina C, alhora que ens brinda diversos beneficis al cos. Utilitzat en molts casos per prevenir la grip, el suc de taronja té, a més, aquests altres beneficis. Estimula el metabolisme, evita l'aparició de pedres, regula el sistema digestiu, ajudant a la digestió i contrarrestant l'aparició d'úlceres. Normalitza el sucre en sang. És genial per a les articulacions, contrarresta l'envelliment i és ideal per a persones amb alguna al·lèrgia respiratòria, ja que ajuda també a regular l'alliberament d'histamina, una substància present en el nostre organisme que és la principal responsable d'al·lèrgies i urticàries. La manera ideal per consumir suc de taronja és acabat d'espreme. En el seu defecte, les millors opcions embotellades són les que estan etiquetades com a 100% espremut.
Bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 29 de gener de 2023. Aquest dilluns arrenca una setmana decisiva en diferents fronts de negociació. Un, estrictament polític, sobre l'acord definitiu que ha de dur a l'aprovació dels pressupostos catalans. L'altre, social, davant la convocatòria de vagues parcials en la sanitat per la pressió assistencial i les condicions laborals. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat apunyalat a Terrassa en una baralla en un bar. Josep Maria Espà, bon dia.
Bon dia, Efren. Els fets han tingut lloc als vols de la mitjanit en un local a la carretera de Montcada, al polígon industrial Les Glòries. La policia municipal de Terrassa ha detingut 3 persones presumptament relacionades amb els fets.
Els regants del municipi d'Escó, a la Ribera d'Ebre, fa més de 2 mesos que no poden regar els seus camps perquè la companyia elèctrica els ha tallat la llum per impagament.
El deute suma 20.000 euros i es deu a que una part dels comuners no ha acceptat pagar l'increment del preu de l'aigua per fer front al sobrecost energètic.
En clau cultural segueix la pluja de reconeixements per al cinema català.
Carla Simón ha estat reconeguda amb el Premi Feroz a la millor direcció gràcies al Carràs. Laia Costa aconsegueix el premi a la millor actriu per Cinco Lobitos i les produccions catalanes Asbestas i Competència Oficial s'emporten els guardons a millor pel·lícula dramàtica i millor pel·lícula de comèdia.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui hem de parlar un dia més d'ambient fred. Amb tot, a partir d'avui la temperatura començarà a recuperar-se. Hem de parlar encara, doncs, però d'una jornada amb ambient molt fred i després d'un matí amb alguns núvols, fins i tot d'algunes petites precipitacions a punts del sector central del litoral. Durant el matí els núvols han anat desapareixent, tot i que a hores d'ara encara queden alguns intervals de núvols baixos a punts del extrem sud del país. Haurem de parlar d'una tarda bàsicament assolellada amb el sol, com dèiem, com a protagonista, amb valors de temperatura màxima força curts. La temperatura màxima en general voltarà entre els 5 i els 10 graus, una mica més alta al litoral, tot i que no passarà dels 11 o 12 graus. Bufarà la tramuntana i el mestral als dos extrems del país, a la resta serà fluix i direcció variable amb predomini dels components sud i oest. Demà començarem la setmana, com deia, amb una tendència a la recuperació de la temperatura amb alguns núvols baixos, la depressió central de matinada, algunes bandes de núvols alts que creuaran el país de nord cap a sud sense més conseqüència i amb temperatura que, com dèiem, amb lenta recuperació. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua la calma en aquesta xarxa viària. De fet, està sent una jornada molt tranquil·la i aquest matí només hi ha hagut cues importants a la zona de la C28, entre Viella i Bequeira. Aquí aquest matí sí que hi ha hagut cues importants, però poca cosa més. Ara hi ha molt poc volum de trànsit en general i no tenim constància de cap gran incidència. Per tant, com et deia, fluïdesa a la xarxa viària, també les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I en esports, el Joventut de Badalona s'emporta amb comoditat al duel davant el Bilbao Bàsquet i atura el temps amb un aclaparador 70-51 al marcador.
Objectiu aconseguit, els badalonins aconsegueixen la victòria i l'averaix davant d'un rival directe al playoff pel títol de l'ACB.
A les vies de so, Julià Montfort, a la producció els serveis informatius de la xarxa i us parlen Josep Maria Espà i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Aquest dilluns arrenca una setmana decisiva en diferents fronts negociadors. Un estrictament polític sobre l'acord definitiu que ha de dur a l'aprovació dels pressupostos catalans. L'altre, social, davant la convocatòria de vagues parcials en la sanitat per la pressió assistencial i les condicions laborals. Comencem amb la reunió que han de mantenir aquest dilluns els metges i el Departament de Salut. Ens ho explica la nostra companya Carme Défez.
El Sindicat Metges de Catalunya es reunirà aquest dilluns amb el Departament de Salut per mirar de desbloquejar la situació que els ha dut a la vaga, si bé es mantenen les aturades parcials durant la setmana. Totes dues parts afronten aquesta trobada amb cert optimisme, amb la sensació que podria ser un punt d'inflexió per arribar a un acord. A la trobada s'incorporaran advocats dels dos equips negociadors per trobar l'encaix jurídic de les reivindicacions dels metges. Són l'increment salarial i la reducció de la càrrega assistencial. Escoltem Xavier Llaunart, secretari de Metges de Catalunya, i Alfredo García, sotsdirector de CatSalut.
Ens acompanyen els nostres juristes que sí que tenen clar que aquest tipus de coses, tal i com s'estan formulant, es podrien fer. I, per tant, ens acompanyaran i formaran part entraran en aquest equip negociador.
Ens instem a nosaltres mateixos a continuar treballant en aquesta línia de la recerca d'acords, no? I d'intentar aprovar postures i d'intentar aconseguir algun acord que ens permeti desbloquejar aquesta situació.
A més dels increments salarials, l'administració i els metges estudien fórmules per evitar la fugida del talent dels metges més joves que opten per treballar a Europa o fins i tot a altres comunitats autònomes.
Una altra negociació complexa és la dels pressupostos. Fa només uns dies Esquerra Republicana va cedir a una de les reivindicacions del PSC per donar el seu vistiplau a les comptes. L'execució de la B40, també coneguda com a Quart Cinturó o Ronda del Vallès. Tot i aquesta cessió, l'acord encara es fa esperar.
Segons recordava ahir el primer secretari socialista en la seva darrera aparició, ahir a Barcelona hi ha hagut avenços, però no suficients, i caldrà seguir parlant.
Es va donar un pas important la setmana passada, però jo tampoc vull enganyar ningú. Queden coses encara pendents de resoldre. Intentarem resoldre-les el més aviat possible. Nosaltres no tenim cap ganes d'allargar les coses ni de dilatar-les. Tot això requereix també un cert espai de discreció.
I justament ahir Esquerra Republicana aprovava la seva ponència política en el Congrés Nacional del Partit. I entre els punts es feia constar que ni la B40 ni l'ampliació de l'aeroport, dues de les reivindicacions dels socialistes, no són el seu model de mobilitat. La portaveu del partit, Marta Vilalta, assegurava davant dels militants que per guanyar cal cedir amb el capal.
I això també vol dir aprendre o fer o prendre decisions complicades. Cap venal sempre.
El 28 de desembre els socialistes van fer arribar al govern 26 fulls amb les seves reclamacions per aprovar els comptes, entre els quals hi ha el debat sobre l'ampliació de l'aeroport, aprovar el pla director urbanístic del Hard Rock, el pla Transformem Rodalies, així com 1.300 milions d'euros per a l'àmbit de la salut, entre molts altres.
La Selva prepara les eleccions municipals amb força canvis en les llistes electorals. Els actuals alcaldes de Lloret i Santa Coloma de Farners, per exemple, ja han confirmat que no optaran a la reelecció. Mentre que municipis com a Blanes el nombre de llistes es dispara fins a 13, a Caldes de Malavella només s'hi presentaran 5 partits. És una crònica de Paula Fernández des de Televisió Selva.
A menys de 4 mesos per endinsar-nos en les eleccions municipals, els municipis de la Selva comencen a preparar les llistes electorals i a escollir els seus representants. Blanes presenta 13 possibles llistes de candidats per les pròximes eleccions. Com a cap de llista del partit Esquerra Republicana continuarà l'actual alcalde. Seguidament presentaran candidatura amb nous candidats al Partit Socialista, al Partit Popular i la CUP. També és possible que es presentin Blanes en Comú Podem, Junts per Blanes, Ciutadans, el partit Grup Blanes, Agrupació Participativa de Blanes, Vox, Valents, Ens Importa Blanes i Mario Ros, que presentarà candidatura. Pel que fa al municipi de Lloret de Mar, l'actual alcalde no es presentarà en aquestes eleccions. Per tant, es preveu que es presentin Junts per Lloret, Tots Junts, Esquerra Republicana, Sumem Lloret, el PSC, Comuns, Partit Popular i Ciutadans. D'altra banda, si ens desplacem cap a l'interior de la comarca, en Joan Martín, actual alcalde de Santa Coloma de Farners, no tornarà a presentar-se i ho farà en el seu lloc Joan Casaprim, d'Esquerra Republicana. També presentaran candidatura Junts per Catalunya, PSC, la CUP i Independents per la Selva. Finalment, Caldes de Malavella són 5 els possibles partits que es presentaran. En Salvador Balleu, actual alcalde, tornarà a presentar-se amb Junts per Caldes, seguit de la candidata Ana Belén López pel Partit Socialista, el PP, la CUP i Esquerra Republicana.
El Parlament Europeu desplega cada curs un programa als instituts de secundària per potenciar l'esperit europeista dels més joves. Ho fa a través de la iniciativa Escoles Ambaixadores al Parlament Europeu. A Catalunya, aquest any, 13 centres han rebut aquest distintiu, 3 a Girona, 2 a Tarragona, 1 a Lleida i 7 a la província de Barcelona.
Els centres que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu es comprometen a dur a terme un conjunt d'iniciatives acadèmiques que apropen el funcionament de les institucions europees als estudiants. Tot plegat per avançar en la configuració de la ciutadania europea. La Jana i la Noa són dues de les noves ambaixadores europees.
Per mi Europa és la unió entre països i la pau, i també és la manera de poder connectar amb la nostra societat d'avui en dia i conèixer tota la nostra història.
Formar part del que som i formar part de la nostra història i tenir l'oportunitat de participar en activitats com aquestes crec que és una gran idea, perquè així tens un impacte i sents que formes part de on estàs i del que ets.
L'Escola Pia de Barcelona, Nostra Senyora, i el Col·legi Sant Gabriel, tots dos a la ciutat de Barcelona, formen part del programa aquest any. Precisament l'Aina i la Valentina són alumnes del Sant Gabriel.
Per mi Europa és el meu futur. Jo tinc pensat estudiar Medicina i ja hem parlat abans sobre el tema dels salaris dels metges, i si arribo a ser doctora vull lluitar perquè això s'iguali o almenys tinguem els mateixos sous que els altres països.
Jo pel moment no tinc pensat moure'm d'Europa perquè crec que no sortiria molt rentable. Jo crec que estic molt còmode a Europa i que em proporciona moltes coses que no m'hauria d'aquí, per treballar ni per estudiar a cap lloc.
I per l'eurodiputat Jordi Soler, la ciutadania europea passa necessàriament per les aules.
Informant i educant el més aviat possible, més d'hora possible, a les escoles, als instituts, explicant què és la Unió Europea, d'on ve la Unió Europea, per què en el seu moment es va decidir deixar de fer la guerra entre els estats europeus.
El programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu s'adreça principalment als alumnes de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat i al grau mitjà de formació professional. Aquesta és la 8a edició del programa que aplega al conjunt d'Espanya 117 escoles ambaixadores.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat apunyalat a Terrassa en una baralla en un bar.
Els fets han tingut lloc als vols de la mitjanit en un local a la carretera de Montcada, al polígon industrial Les Glòries. Els Mossos i el SEM han estat avisats de la baralla, però quan hi han arribat s'han trobat amb un home mort per ferida d'arma blanca. La policia municipal de Terrassa ha detingut 3 persones presumptament relacionades amb els fets i ara els Mossos s'encarreguen de la investigació per tal d'esclarir els fets.
Què significa tenir altes capacitats o ser superdotat? La santcugatenca Berta Sarraïma té 12 anys, estudia segon d'ESO a una escola amb currículum addicional de dansa i ha fet de ballarina al musical Billy Elliot. A més, és una persona amb altes capacitats, una característica que ella considera una dada més, com podrien ser l'alçada o el pes. Ens ho explica Anna González des de Cugat Media.
Segons la psicòloga Estela Sens, un infant amb altes capacitats té habilitats cognitives, creatives i motivacionals que destaquen de manera rellevant en comparació amb la resta d'iguals de la seva mateixa edat.
És una bona notícia, però sí que és molt important, sobretot, detectar quines són aquestes necessitats, quins són aquests talents que té o aquesta superdotació, i aleshores sí que intentar doncs, oferir-los activitats que realment estimulin el potencial en el qual destaquen.
I així ho viu la Berta Serraïm als seus 12 anys.
Quan un professor explica una cosa, jo l'entenc i sé el que està dient, o sigui, jo ho entenc, i veig que hi ha companys que no els hi és tan fàcil. Llavors, en comptes de, diguéssim, pensar només en el meu i dir, bueno, jo ho he entès, el que faig moltes vegades és pues, ajudar els companys i intentar explicar-los d'una manera més fàcil perquè ho entenguin.
En cas d'infants no diagnosticats, pot passar que aquests se sentin desmotivats i presentin com a conseqüència problemes conductuals.
Els regants del municipi d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, fa més de 2 mesos que no poden regar els seus camps perquè la companyia elèctrica els ha tallat la llum per impagament. El deute suma 20.000 euros i es deu a que una part dels comuners no ha acceptat pagar l'increment del preu de l'aigua per fer front al sobrecost energètic. Leonor Bartomeu, des de Canal Terres de l'Ebre.
La Junta de la Comunitat de Regants d'Ascó ha dimitit en bloc per un deute superior als 20.000 euros en la factura de la llum i que ha provocat un tall en el subministrament elèctric. El deute l'ha provocat l'impagament d'una part dels socis que no han acceptat l'increment del preu de l'aigua aprovat per la Comunitat de Regants per fer front a este sobrecost energètic. El president dels Regants, Joan Anton Serra, assegura que els que no volen pagar són una minoria, però que s'està perjudicant a tota la comunitat que porta ja 2 mesos sense poder regar.
Els socis no tenen aigua. Per què? Resulta que nosaltres tenim un deute. En el deute aquest està originat una elevació salvatge del preu de la llum. Llavors, si ara, per exemple, nosaltres tenim 20.000 i pico d'euros, hi ha gent que no volen pagar el que se'ns diu que han de pagar i s'ha de carregar als altres que reguin amb la quantitat que reporti el fer funcionar els motors i les bombes en electricitat, s'ha de tindre en compte que el que fem és originar encara més l'augment del deute, el qual no ens interessa. Llavors, les bombes estan parades fa 2 o 3 mesos.
El preu de l'aigua s'ha fixat en 0,26 euros el metre cúbic amb efectes retroactius de 8 mesos. Davant de l'impagament, la comunitat fa 2 mesos que no disposa d'aigua, ja que no poden fer funcionar les bombes de rec. La dimissió en bloc de la Junta de l'entitat es farà efectiva en l'assemblea convocada per al pròxim 9 de febrer.
La incertesa és present en el pensament dels empresaris a l'hora de fer inversions, però tots són conscients que cal continuar apostant per innovar i créixer per no quedar-se enrere. La pandèmia va obligar a aturar alguns projectes que ara s'han reprès. És una crònica de Sergi Anson des de Ràdio Vilafranca.
Al Penedès els exemples poden ser diversos i en alguns casos són fruit del suport de les administracions per a fer inversions o d'apostes directes de les empreses per continuar creixent i ampliant. Jordi Rodríguez, director financer d'Especialitats Masdeu, recordava que l'empresa havia engegat el 2016 un projecte d'ampliació a Puigdalba, però que el van haver d'aturar.
Aquí teníem un projecte ja iniciat de doblar les instal·lacions. Els 2 primers mesos del 2020 van ser els millors mesos gener i febrer de la història de la companyia. Llavors va arribar aquest cop. Va ser passar de facturar res en tots els mercats.
Fins a mitjans de 2021 la situació no va repuntar i ja al llarg de l'any passat les xifres tornaven a ser de creixement i consolidació de mercats. En el seu cas, a més, i per continuar amb aquests projectes de futur, han comptat amb un suport important de l'Institut Català de Finances, que els ha aportat 2 milions d'euros per consolidar iniciatives ja engegades.
Una nova ruta divulga el patrimoni protoindustrial de la Jonquera i és que els boscos del municipi amaguen moltes restes de l'etapa en què l'activitat manufacturera era artesanal. Per això, el consistori posa en marxa aquest recorregut a partir d'aquest cap de setmana.
Després que ahir dissabte, a 11:15 del matí, es posés en marxa la nova ruta pels voltants del castell de Requesens i dins el paratge natural de l'Albera amb l'acompanyament de 2 guies, ara tothom qui vulgui la pot fer de forma solitària. I és que el camí ja està senyalitzat i disposa de material editat per anar descobrint tots els vestigis protoindustrials que perduren als boscos de la Jonquera. Entre altres, els caminants podran descobrir una serradora, pipes, un forn de calç, una carbonera, la reclosa, el pou de glaç i també la teuleria o el pentinador. En concret, la ruta té una distància de 5,6 quilòmetres i la durada aproximada és de 3 hores. Cal destacar que la voluntat del recorregut és que els caminants puguin combinar l'esport i la descoberta del patrimoni protoindustrial. En aquesta línia, la idea és que la ruta permeti també a tothom qui vulgui aproximar-se i comprendre com era la vida i l'economia de les muntanyes ara fa més de 300 anys.
L'Associació Astronòmica de Girona és una entitat que fa anys que treballa en la divulgació científica i, a banda dels tallers o sortides que organitzen des de l'Observatori Can Roig de Llagostera, ara han creat nous cursos, un sobre iniciació a l'astronomia, l'altre sobre paleoantropologia. Ens en parla Josep Massaguer des de Televisió de Girona.
L'astronomia és una ciència d'origen mil·lenari que té adeptes arreu, però el desconeixement dels cossos celestes i la dificultat en utilitzar els materials d'observació són una barrera per molts. Per ajudar a la seva iniciació, el president de l'Associació Astronòmica de Girona, Rafael Balaguer, explica que des de l'associació han començat a organitzar cursos.
I de manera més completa fem el curs d'astronomia i de paleoantropologia, centrant-nos en l'evolució humana. Són cursos que, a part de tot el contingut teòric, que és molt complet, perquè realment abasten 6 mesos, comencem al gener i acabem al juny, juliol, pràcticament, també doncs, incloem una gran quantitat d'activitats pràctiques, que m'atreveixo a dir que també són lúdiques perquè tothom s'ho passi molt i molt bé.
En el curs d'iniciació d'astronomia, que es fa cada dimarts, ensenyen a fer servir el telescopi, reconèixer algunes constel·lacions o saber les bases per a astrofotografia.
En clau cultural segueix la pluja de reconeixements per al cinema català. Aquest cop ha estat a la gala dels Premis Feroz, organitzada per l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya.
La gala ha tingut lloc aquest dissabte a Saragossa. Carla Simón ha estat reconeguda amb el Premi a la millor direcció gràcies a Alcarràs. Laia Costa aconsegueix el Premi a la millor actriu per Cinco Lobitos i les produccions catalanes Asbestas i Competència Oficial s'emporten els guardons a millor pel·lícula dramàtica i millor pel·lícula de comèdia. Asbestas, que partia com a favorita amb 10 nominacions, finalment n'ha aconseguit 3, mentre que Cinco Lobitos també ha sumat el reconeixement al millor guió i a la millor actriu de repartiment, que ha estat per Susi Sánchez.
I a hores d'ara se celebra a Valls la 41a edició de la Gran Festa de la Calçotada.
Concurs de cultivadors de salsa, cercavila, degustació popular i el concurs de menjar calçots fan de la Festa del Calçot un moment especial per a la ciutat de l'Alt Camp. La cita anual és coneguda arreu i es tracta d'una de les festes gastronòmiques de Catalunya més importants i amb més afluència de visitants. La trobada culminarà aquesta tarda amb l'actuació de la vallenca Maria Jacobs al pati i una mostra de dansa.
Música, art i gastronomia a través del vi com a fil conductor. Aquest és el projecte que la Reni i en Leon Ramakers, una parella de neerlandesos, van engegar a la Masia de Can Fàbregas després d'adquirir la finca tianenca. Ara preparen el seu primer festival multidisciplinari que tindrà lloc el 27 de maig, el Festival Can Reon. Ens en dona més detalls la Laia Martínez des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Feia temps que la masia tianenca de Can Fàbregas, amb més de 700 anys d'història, es trobava abandonada quan la Reni i el Leon Ramakers van decidir donar-li una segona vida. Aquesta parella de neerlandesos, residents durant part de l'any al municipi, van convertir la finca vinícola de Can Reon i van engegar el projecte d'un festival que també duria el mateix nom. Escoltem la Marta Sabater, coordinadora del projecte, i en Xavier Juan, responsable de comunicació del festival.
Llavors, a l'hora de comprar-la, aquesta masia, doncs, van decidir fer un projecte en què hi aparegués les seves passions.
Hi ha música, no? Música contemporània, dansa contemporània, i després hi haurà unes instal·lacions d'art. Tot això després vindrà amanit amb una proposta gastronòmica i el vi. El vi és un fil conductor que a Can Reon sempre tenim en compte.
Es tracta d'un festival que pretén reunir durant una jornada diferents disciplines i que està previst per acollir a 300 persones. No és aquest, però, l'únic projecte que els nous propietaris han posat en marxa. La seva primera intervenció va ser precisament recuperar les vinyes abandonades ubicades a la finca i aquest estiu, després de fer la verema al setembre, tindran el seu primer vi. A més, treballen per poder obrir un restaurant i un allotjament rural abans que acabi l'any.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona s'emporta amb comoditat al duel davant del Bilbao Bàsquet i atura el temps amb un aclaparador 70-51 al marcador. Objectiu aconseguit pels badalonins, que aconsegueixen així la victòria i la baraix davant d'un rival directe al play-off pel títol de l'ACB. Ho amplia Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La penya va guanyar ahir a Mirivilla per 51-70 en una exhibició defensiva al conjunt verd-negre. Va dominar des del salt inicial, arribant a guanyar de 25 punts de diferència. El millor de maig, Ante Tomic, amb 21 de valoració. Destacava el gran treball col·lectiu en defensa.
Empezar bien, sobre todo en defensa. Y claro, cuando defendes bien, pues salen cosas buenas en ataque. Defendiendo muy bien como equipo, reboteando muy bien y luego en ataque un poco libres, ¿no? Y esto es lo que tenemos que seguir, ¿no?
El més destacat del maig i la gran sorpresa va ser el jove Miguel Malik Allen, que va acabar amb 10 punts i 7 rebots, sent la gran sensació del partit. El Joventut tornarà demà als entrenaments perquè dimecres es juga el liderat contra el Prometi d'Ucraïna.
El Barça posa en evidència la diferència de plantilles davant d'un Girona combatiu que ho va donar tot davant la seva afició.
El retorn dels Blaurana a Fontejau va ser una excusa perfecta perquè l'afició gironina es bolqués de nou amb el seu equip. El públic no va fallar, però la pressió, la rotació de jugadors, la solidesa defensiva i l'encert des de la línia de 3 dels de Jacique Vicius va decantar la balança. El Girona ho va donar tot per retallar distàncies en l'últim quart. Al final, el 73-84 va ser just i va servir al Barcelona per sumar la vuitena victòria consecutiva en la competició domèstica. Aquest migdia, el Baxi Manresa ha perdut també a la Lliga ACB per 69-94 davant el Madrid.
I en tenis taula, derrota de l'escala 1-4 contra el Borges Vall. I anem en directe amb Ivan García des de Ràdio L'Escala. Ivan, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, 1-4. Finalment ha perdut el Cerro Escala contra el Borges, en el que ha estat el primer partit de la segona volta. Els lleidatans han guanyat els dos primers enfrontaments. Sven superava Xernov per 1-3 i després Durant s'imposava Tauler per 0-3. Després arribaria el punt de l'honor de l'escala. González ha superat Massip per 3-2, ajustat aquest duel. I ja amb l'1-2 del Borges s'ha fet amb els dos enfrontaments següents. Durant ha vençut a Xernov per 2-3 i Sven ha guanyat a González per 0-3. Per tant, els escalencs han tancat la jornada, 5ens amb 14 punts i el Borges tercer amb 17.
Moltes gràcies, Ivan. I el Barça en futbol resol el duel català de la Lliga superant el Girona per la mínima amb un gol de Pedri el dia del seu partit número 100 amb la samarreta blaugrana.
A falta dels sancionats Lewandowski i Ferran Torres i de la lesió de Dembélé en el minut 25 de partit, el Canari ha tornat a ser decisiu. El Girona va tenir una clara ocasió per robar-li l'empat al Barcelona gairebé al tram final, però Ivan Martín va rematar fora quan el gol ja semblava una realitat. Així doncs, els blaugrana aconsegueixen sortir indemnes.
En hoquei, 3 victòries i una derrota per als patinadors catalans en una nova jornada de competició europea.
A la fase de grups de la World Skate Eurocup, el Voltregà ha superat el Diesbach per 6-3, el Caldes s'ha imposat a la Vendent per 5-4 i l'Igualada ha guanyat el Lió per 13-1. L'únic equip català que no ha aconseguit imposar-se al seu rival ha estat el Lleida, que ha caigut davant el Valdaño per 4-5.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana ha destacat Tar, la història d'una directora d'orquestra protagonitzada per Cate Blanchett, guanyadora de la Copa Volpi a Venècia. També arriba La ballena, The Whale, el retorn de Brendan Fraser a la gran pantalla amb un paper que sona per als Oscar. I acabarem la repassada amb una pel·lícula de terror, The Offering.
¿Qué tal va lo de componer?
No muy bien, sigo oyendo algo.
Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
Kate Blanchett ha aconseguit el reconeixement pel seu paper a Tar, amb, entre d'altres, una Copa Volpi a Venècia i un Globus d'Or a la millor actriu de drama. Interpreta la Lydia Tar, una compositora i directora, primera titular d'una de les orquestres més importants d'Alemanya. Es troba al cim de la seva carrera, però, de sobte, la seva vida s'ensorra en poques setmanes.
Estoy preocupada. Se está empezando a encerrar en sí misma.
Lo siento.
No, esto no me gusta. No me parece buena idea.
Lo siento.
Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
Adelante. ¿Y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
A La ballena, The Whale, l'actor Brendan Fraser interpreta un professor d'anglès amb obesitat severa que intenta reconnectar amb la seva filla adolescent. Una missió que veu com la seva darrera oportunitat de redenció. Gràcies a aquest paper, Fraser ha aconseguit nominacions a multitud de premis com els Globus d'Or i també el guardó dels Critics' Choice, a banda de sonar per als Oscar.
Necesito saber que por una vez he hecho algo bien en mi vida.
¿Qué le ha pasado?
Un suicidio.
Hay algo en el cuchillo.
Es una antigua inscripción de protección para encerrar a un demonio en un cuerpo.
The Offering explica la història d'un home qui, desesperat per pagar els seus deutes, intenta manipular el seu pare perquè vengui la seva funerària. El problema és que, sense saber-ho, deixarà anar un esperit maligne que posarà la mirada a la seva dona embarassada.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Detenen un noi de 19 anys acusat d'agredir sexualment una jove prop d'una discoteca a Lleida. Els fets han tingut lloc en la matinada de divendres a dissabte. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís als volts de les 6 del matí quan una noia havia estat agredida sexualment a la via pública a prop d'una discoteca a l'Avinguda de les Garrigues. En personar-s'hi, la policia va detenir un jove de 19 anys. Aquest dissabte, l'acusat ha passat a disposició judicial, però ja ha quedat en llibertat després de prestar declaració. I en altres informacions d'interès de caire local, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha celebrat el ple del mes de gener i ha aprovat dues iniciatives solidàries i d'àmbit social. Ens ho expliquen els companys de 21 Ràdio.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre d'aquest mes de gener ha destacat per l'absència d'emocions de cap partit polític. Tot i això, s'han aprovat dues iniciatives solidàries i d'àmbit social. La primera ha sigut la targeta solidària, que té l'objectiu de garantir la